La Cala RTV us ofereix, amb motiu del 25è aniversari de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1, una sèrie d'entrevistes en profunditat als protagonistes d'aquell període de convulsió social i de mobilitzacions antinuclears. De dilluns a divendres, a les 8 de la tarda i les 11 de la nit, recordarem els fets i reflexionarem sobre les seves conseqüències.
A mi em van vindre a buscar bastanta gent. A que marxés del poble, no? Que marxéssim, no? Jo vaig dir que jo no marxo del poble. I si he de marxar, he de ser l'últim, això ho tinc clar jo.
A veure, amb el comitè anàvem a remolc del que la gent mos deia. De vegades em pregunten... va ser molt difícil mobilitzar la gent, no? Al contrari, si la gent es mobilitzava sola.
Sortia un senyor de la nuclear amb una bata blanca dient que, sisplau, deixéssim de tirar aigua, que ens oblidéssim del foc, que el foc no era important, que ens traslladéssim a baix als soterranis a traure aigua i que, literalment, el reactor se nos va.
Recordeu on éreu el 19 d'octubre de 1989 a les 10 de la nit? El 25è aniversari de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1 a la Cala RTV. El 19 d'octubre de 1989 tenia lloc a la central nuclear de Vandellòs 1 l'accident més important que s'ha produït en una central nuclear a l'estat espanyol. Problemes amb els sistemes de refrigeració van produir un incendi que va acabar portant a la central al límit de la seva resistència. Això... que en principi no passaria de ser pues, un accident en una planta nuclear, va comportar conseqüències socials i també polítiques en el municipi de l'Ametlla de Mar. Al llarg d'aquestes entrevistes que fem aquests dies volem recordar el moviment social, volem recordar les conseqüències polítiques i també volem reflexionar 25 anys després, amb aquest espai que ens dona el temps a tots, doncs quines són les opinions de la gent que hi va ser al capdavant, tant des de l'àmbit social com des de l'àmbit polític. Avui hem convidat a Joan Callau, una de les persones participants des de la societat civil, una de les persones que formava part d'aquell comitè antinuclear i que, com a portaveu d'aquest moviment social, doncs avui volem entrevistar. Joan, benvingut, com estàs?
Hola, bon dia.
On eres aquell 19 d'octubre de 1989 a les 10 de la nit?
A Amposta i entre una hora i un parell d'hores després, baixant amb cotxe cap aquí, cap a casa, i amb Catalunya Ràdio al cotxe sentint que s'havia produït un incendi. En principi parlaven d'un incendi a la central, a Vandellòs 1, i les notícies eren... la primera sensació que jo vaig tindre era que hi havia molta incertesa i que hi havia confusió. És a dir, la mateixa informació era confusa. El més sorprenent no és això. El més sorprenent és que, tal com has dit tu, 25 anys després, la perspectiva t'ajuda a formar-te una visió més exacta de tot el que va passar. En aquell moment pot ser la mateixa implicació, les mateixes emocions no et permeten, perquè has de reaccionar, no et permeten ser conscient de l'horror que ara sents recordant aquell moment. Imagina't un accident a Vandellòs 1 sense que s'activés el protocol intern i, per tant, sense que s'activés l'exterior, el pla d'emergència nuclear, que una persona, i com jo, 1.000 persones més, a les 12 de la nit, quan l'accident ja era prou crític, pogués entrar tranquil·lament al poble, no hi hagués cap control de policia i no s'estés produint cap evacuació. Este és l'horror que em queda d'aquella nit.
Perquè, clar, és a dir, comentaves que te'n vas assabentar venint amb el cotxe per la carretera per la ràdio. Mm-hmm. Per tant, la informació ja et va arribar de manera més o menys oficial i de que ja hi havia un accident. És a dir, no et va arribar de boca a orella d'algú altre que digués Joan, algo passat a la central però no sé ben bé el què.
Clar, això vol dir que la majoria de la gent del nostre poble i dels pobles afectats per un possible pla d'emergència, doncs estaven dormint tranquil·lament. És a dir, torno a insistir, me produeix horror. És a dir, no es va activar el pla d'emergència nuclear. Suposo que si s'hagués activat hauria sigut pitjor, perquè jo mantenia fa 25 anys i continuo mantenint avui, i si és que no, que m'ho demostrin. Que m'ho demostrin amb un simulacre real. Els plans d'emergència nuclears no existeixen. Són una mena d'acords burocràtics sobre el paper que permeten que es desenvolupi una indústria molt perillosa que, en cas de fallar, no podria assumir tot el moviment, tot el desplaçament i protecció de gent que diu que ha d'assumir el pla quan està redactat, però la realitat, per desgràcia, seria ben bé una altra.
Percepció clara, aquesta reflexió que fas, sento horror, percepció clara del que va passar allà, més enllà de que t'arribessin les primeres informacions, quan la tens? Quan la tens de dir, ui, de la que m'on hem lliurat?
Doncs com tothom a la cala i a prop i els pobles prop de la cala i a Catalunya en general i a l'Estat i a Europa, l'endemà al matí se van filtrar ja declaracions d'un bomber. Este bomber estava donant una visió de que això se n'anava de les mans, no? El reactor se n'anava de les mans. No es podia aturar el reactor, i a més no es podia refredar de cap manera. Va haver un moment en què vam estar a un pas de que el reactor arribés al límit que ha d'arribar i es desencadenés l'explosió.
Els dies 24 i 25 d'octubre d'aquell 1989 tenen lloc les primeres reunions o assemblees del Comitè Antinuclear, tot i que un dia abans s'havia produït aquella famosa trobada, assemblea, reunió, dis-li com vulguis, que va fer que alguns pugessin dalt de l'escenari de la Sala de la Societat. Com s'arriba en aquell moment des del moment de l'accident? És a dir, què és el que passa al poble? Els que us involucreu, què feu? Truqueu als amics, us trobeu, us reuniu, hem de fer alguna
cosa? El record que jo tinc de com se va formar el Comitè Antinuclear, amb 25 anys de perspectiva, ja el tenia en aquell moment. Sempre l'he conservat, però ara el tinc més clar que mai. Va ser una cosa molt agradable. Una cosa en què gent de diferent sensibilitat, diferent opinió política fins i tot, i diferents interessos a la vida, a la cultura, amb treballs diferents, vam ser capaços d'anar tots a una, de recolzar allò que calia recolzar, és a dir, tots opinàvem, de les opinions se'n feia un filtre i del filtre es concretava i es deia, doncs anem a fer això, doncs jo m'encarrego d'això, tu d'allò i l'altre d'allò. I tot el que ens proposàvem s'arribava a port, o sigui, s'arribava a bon fi, es feia. La sensació, el record, algo que a mi em sembla que el nostre poble, malgrat que hi ha hagut moments en la història més recent d'aquests 25 anys cap aquí, del poble, en què el poble tornava a necessitar respirar aquesta unió, anar tots a una, jo crec que ja no s'ha tornat a produir com en aquell moment. I després, doncs, que el moviment en tot moment, fins i tot cap al final, en què potser va haver algun tipus de malentès, en tot moment va ser assembleari, és a dir, no era un moviment que fos vertical o piramidal o com li volguéssiu dir. Vull dir, quan un portaveu sortia a parlar, el que sortia a dir s'havia parlat abans a les reunions, s'havia consensuat, el que passa doncs que cada un parla la seva manera i cada un té el seu estil i ho pot pintar d'un color o d'un altre, però el fons, l'essència, tant de les accions que es duin a terme com dels comunicats, com de les actuacions a ràdio, a televisió, a premsa escrita, estaven consensuades. Això també ratifica el que acabo de dir, és a dir, tots anàvem a una.
Va ser un moment de lluita a peu de carrer, és a dir, de trobar-vos, de parlar, de comunicats, de relació amb els mitjans, de muntar saraus, d'assemblees, etc etc.
Cridar l'atenció a cada moment i cada dia en tot allò que poguéssim, en tot allò que poguéssim. Jo crec que l'èxit del tancament de Vandellòs no va ser altre que la pressió social que vam aconseguir provocar amb totes aquestes actuacions, perquè les nostres actuacions no se cenyien a l'àmbit local, sinó que traspassaven. Eren unes actuacions que estaven seguides amb lupa pels mitjans de comunicació del país, parlo de Catalunya, de l'Estat i fins i tot d'Europa. Ens tenien molt en compte. I sempre que es produïa alguna declaració oficial per part dels organismes competents o per part del govern espanyol sobre el procés de tancament o no de la central nuclear i sobre les conseqüències de l'accident, jo et puc dir que els mitjans de comunicació buscaven contrastar l'opinió del comitè antinuclear.
En aquell moment es va haver de lluitar contra la manca d'informació oficial o contra la desinformació. 25 anys després, això seria possible després d'un fet com aquell?
A veure, 25 anys després, els que hi érem, jo crec que, primer de tot, tenim més experiència. Això està clar. Potser no la mateixa energia, seria difícil tornar a fer tot allò que vam fer, perquè eren reunions diàries i fins a les tantes de matinada i moltes vegades sense haver sopat, tots els que hi anàvem. Però, a part de que tenim més experiència, si em permeteu l'expressió, també som una mica més espavilats perquè la vida et va ensenyant. I penso que les generacions que ara s'han plantat amb més o menys amb l'edat que podíem tindre en aquell moment, els qui vam portar l'empenta, també s'han espavilat. I tenim una altra arma poderosa que abans no teníem, que són les xarxes socials i internet. Probablement el que va tardar tant i tant en temps, en accions, en protestes, en buscar l'atenció dels mitjans de comunicació, el que va tardar tant de temps i va ser tan costós i tant d'esforç, avui s'hauria fet d'una manera molt més ràpida i probablement molt més àmplia, perquè la bona utilització de les xarxes socials, ja sabem tots que avui en dia és una arma més que s'ha de tindre en compte quan un creu que està defensant honestament una cosa i que necessita que l'opinió pública conegui la veritat o el que a ell li sembla que és la veritat. En aquest cas, que conegués la veritat de que havíem estat a punt de desaparèixer per un accident nuclear i que cap dels plans de protecció que se'ns havien dit sempre que ens salvarien no només no es van posar en marxa, sinó que, ja repeteixo el que he dit abans, fins i tot avui en dia jo continuo afirmant que no existeixen i que són paper mullat.
Una de les imatges d'aquella època són les moltes mobilitzacions socials que es van produir. 30 d'octubre de 1989, vaga general a l'Ametlla de Mar, cassolades, balcons plens de llençols amb crespons negres, manifestació de 4.500 persones recorrent el poble i sortint des de l'antiga confraria de pescadors. Com recordes allò?
Jo crec que podria estar parlant hores de com ho recordo, però Només puc resumir-ho amb una paraula, emoció.
N'hi van haver d'altres, ja que van traspassar les fronteres locals, com la que es va produir el 4 de novembre al cinturó nuclear, a la zona que s'accedia a les centrals Vandellòs 1 i també a Vandellòs 2, on s'hi van concentrar ja entre 18 i 20.000 persones, i ja no només érem gent de la Cala, del Perelló, de l'Ampolla, que havien participat en aquella primera mobilització, sinó que allí ja van tindre presència de pràcticament totes les poblacions de la demarcació, de gent de Barcelona.
I partits polítics que fins aquell moment s'ho estaven mirant i no s'acabaven de decidir. No cal dir quins, és igual.
Les barques del poble davant.
Exacte.
Mira, de les centrals.
Jo diria que aquesta manifestació va tindre més impacte social i informatiu i va servir més de cop de gràcia de tancament de la central nuclear que la gran manifestació que es va produir després a Barcelona, que l'encapçalàvem nosaltres amb una gran pancarta que deia Barcelona 92 sense Vandellòs 1 i 2, que va donar la volta al món aquella pancarta.
Perdona que et talli, però segur que mos venen a la memòria un munt d'eslògans, no?
Sí.
De l'època, eh?
Sí, però jo ja no me'n recordo. Hauria de repassar tot el que tinc arxivat a casa, que per cert, a veure quan tindrem un arxiu municipal en condicions per legar a la posteritat allò que algunes persones, no jo sol, unes quantes persones, doncs guardem sobre la història més recent del poble.
T'he tallat quan dius que havia tingut més importància que la de Barcelona.
Crec que va tindre més importància perquè, en definitiva, totes les grans manifestacions del nostre país acaben a Barcelona, i Barcelona podríem dir doncs que actua de centre a on coordinar tota la gent des dels diferents extrems del país. Però fer baixar a Vandellòs aquests entre 18 i 20.000, que aquí també va haver guerra de xifres perquè vam també aprendre una mica a comptar, i nosaltres donàvem una xifra de més de 20.000. No volíem dir quan, però els 20.000 els teníem assegurats. Llavors, poder fer concentrar 20.000 persones d'arreu del país aquí,
tallar la carretera,
aquí, amb la força que va tindre de televisions, de ràdios, de diaris, això, jo no sé encara ara, 25 anys després, si el poble de Cala és conscient d'aquesta gran batalla guanyada contra la intenció claríssima dels qui governaven en aquell moment de tornar a obrir Vandellòs, de posar els parxes que haguessin de posar i tornar-la a obrir. Te torno a dir, penso que va tindre fins i tot més impacte que la de Barcelona, i que va ser el cop de gràcia per dir això s'ha de tancar.
La imatge és més, com comentaves, emocional o sentimental que no pas una altra, de recordar la imatge de les barques davant de la costa de les centrals, la gent del poble, grans, petits, crios, cridant en aquell riu de gent que baixava per aquell accés.
Sí, és una imatge molt...
Demostra que mos hi jugàvem moltes,
sí,
altres coses que no...
I que tots érem un. És que tots érem un, fins i tot gent que a la millor, doncs, que cadascú, és normal, cadascú porta la seva vida, i cadascú doncs té un rogle de gent amb qui es fa més i un rogle i un altre que no, doncs llavors tots érem un, és que anàvem a una, i això no s'ha produït mai més. Espero que es torni a produir algun dia quan calgui, no? Però jo, dit això de que és un record emocional, sí que voldria, no voldria acabar l'entrevista sense llançar un crit a la reflexió, 25 anys després. És a dir, fa poc em preguntaven més o menys què és el que havíem guanyat tancant Vandellòs-ho i...
Si em permets, no t'ho deixo respondre ara. I... T'ho preguntaré al final, perquè és la pregunta que tinc per tancar l'entrevista. No només el que hem guanyat, sinó el, si vam perdre alguna cosa.
Exacte.
Una altra de les imatges, per poc habituals en aquests 25 anys, va ser el veure els nostres representants polítics, parlo als locals, a dalt d'un escenari, el poliesportiu municipal, en l'única vegada, si no recordo malament,
que,
ha sortit fora de la sala de sessions. No?
I que van donar explícitament tot el recolzament a la labor del comitè antinuclear.
Va votar per unanimitat, demanar el tancament.
Sí, i van tindre en boca del que era alcalde en aquell moment, Pere Margalef. Ell representa, en aquell moment, com a cap de l'Ajuntament, representava l'opinió dels diferents partits allí representats, tant si governaven com si no. I es va tindre un reconeixement explícit cap a la labor del comitè antinuclear. És a dir, el que no podíem fer és el que es va donar en moments determinats en què hi havia unes friccions. No podia haver fricció, no podia haver enfrontament entre el que era la societat civil decidida a tirar endavant aquesta lluita per tancar Vandellòs i el que els polítics, d'acord amb el que els li poguessin manar de dalt, doncs feien o deixaven de fer, o deien o deixaven de dir. Una mica com està passant ara, doncs, amb la consulta pel 9 de novembre. Vull dir, en aquest moment el que necessitem és anar a una, i només si anem a una es aconseguirà el que volem aconseguir, que és de dret, no? I que ho volem tots. Llavors, en aquell moment, aquest ple de l'Ajuntament allà, amb un reconeixement explícit cap al treball, cap a la feina, donant confiança al que estava fent el comitè antinuclear, jo crec que va ser decisiu perquè la gent del comitè antinuclear sortís reforçada anímicament, si tu vols, de tot, i pogués reprendre totes les accions que després es van tornar a reprendre o es van continuar aprenent amb molta més contundència, cada vegada amb més contundència i amb declaracions més acusatòries i amb més informació, perquè clar, conforme anàvem avançant amb actes públics, també ens preníem la molèstia alguns de recollir el màxim d'informació possible i ja passar a la fase de donar dades a la gent, és a dir, demostrar que el que ens havien venut de l'energia nuclear no era tan veritat i que no era una indústria tan neta ni amb tants de beneficis, que tenia molts de costos amagats. Entre ells, com tu ja saps que jo sempre estic denunciant aquest tema, entre ells que el pla d'emergència nuclear l'està pagant la ciutadania. És a dir, si tu ara obres un taller o una indústria perillosa, et faran complir una sèrie de requisits i tots aquests requisits, aïllament, que si el fum ha de pujar tants metres, que si els sorolls no sé què, que si trajes de seguretat, tot el que comporta que tu tinguis una indústria perillosa ho pagaràs tu, com a inversor, com a empresari, que tires endavant aquella indústria. Vale. Aquí, a la central nuclear, ells cobren els beneficis que produeix la indústria perillosa. Però el que es necessita perquè aquesta indústria existeixi, que són carreteres en condicions i plans d'emergència, els reverteixen sobre la ciutadania i es paguen amb diners públics. Una cosa que la gent, probablement la majoria de gent, no n'és conscient. És a dir, els plans d'emergència nuclear, les carreteres per a sortir, els autobusos si els posessin alguna vegada, i tot el que comportaria que s'activés un pla d'emergència nuclear, no ho paga l'empresa, no ho paguen els propietaris de la central nuclear, ho paguem nosaltres. És a dir, ells ens posen i tenen la indústria perillosa, s'enduen els beneficis, no només ens deixaran els residus milers i milers d'anys, sinó que els plans d'emergència nuclear que es necessiten per a deixar obrir la seu i deixar funcionar la central nuclear els paguem nosaltres, amb diner públic.
El 12 de novembre d'aquell any es va produir un referèndum popular.
Sí.
Una consulta popular, això que ara tant està en qüestió, no? En l'opció, on l'opció del tancament de la central nuclear o de les centrals nuclears va guanyar de manera aclaparadora amb un 99 o un 90 i
98,
molt llarg, 8 i pico 90, per cent.
Sí, quasi un 99.
Ja vam fer un referèndum en aquella època.
Sí, nosaltres sí. Podríem assessorar el govern de la Generalitat.
No seria l'únic, perquè un temps després se'n produiria un altre, que és lo dels diners nuclears, després ne parlarem. Però primer sí que arribava el 30 de maig de 1990 la comunicació del ministre d'Energia del govern espanyol en aquell temps, Claudio Aranzadi, que anunciava el tancament de la central nuclear. El motiu, argumentat pel govern, l'oficial, la gran inversió que calia per tornar a connectar la planta a la xarxa, parlaven de 33.000 milions de les antigues pessetes. Clar, això són 198 milions d'euros que al canvi d'avui es caldrilla si ho comparem, per exemple, amb la indemnització que es pretén tornar als propietaris de la planta del Castor, no?
A veure, aquesta dada és molt interessant que la donis, perquè és molt il·lustrativa i això ajuda a posar en situació la gent de quin problema era el real. Tornem-hi. No era una qüestió econòmica, era una qüestió política. De la mateixa manera que es va dir que calien tots aquests milions per tornar a posar en marxa, si ja estem denunciant que els plans d'emergència nuclears els està pagant la ciutadania amb diners públics, haurien trobat la manera de compensar o repercutir fins i tot en la factura d'electricitat, que de fet ja hi ha una part de la factura d'electricitat que va a les butxaques dels qui tenen inversions en centrals nuclears. Això ja, el cànon energètic està contemplat des de fa molt de temps. Jo crec que aquests 33.000 milions de pessetes no eren un problema per obrir Vandellòs-ho. Hi havia un problema polític, i el problema polític era que la protesta d'un poblet perdut al sud de Catalunya, que va transcendir, com tu dius, fronteres locals, que va ser mirat pel país, que va ser mirat per l'Estat i que va ser mirat per Europa, amb alguna denúncia que nosaltres vam portar al Parlament Europeu com a comitè antinuclear. Tot això té una repercussió social tan gran que arriba un moment que un govern no se la pot jugar. Ara mateix, tu m'estàs fent l'entrevista i ara mateix me ve al cap l'horror, avui parlo d'horrors, sobre l'Ebola a Madrid. És a dir, damunt de que, pobra xicota, si no s'ha mort, és possible que es mori, segons les últimes notícies, ara resulta que ho pagarà ell. A veure, estem arribant amb un cinisme per determinat tipus de polítics de determinada casta o raça política que em sembla que ja n'hi ha prou. Em sembla que ja n'hi ha prou. En aquell moment, senyors, senyores, es va tancar Vandellòs-ho perquè una gran massa social va dir que no es volia que es tornés a obrir aquella central nuclear. Que si es tornava a obrir, desconfiàvem de les mesures que es prendrien per fer segura una central nuclear que ja havia demostrat que no era segura. I les excuses polítiques se'n poden buscar molt, i els bons polítics en enganyar, no sempre bons polítics en fer bé les coses, els bons polítics en enganyar, doncs, tenen a la màniga moltes cartes amb les que jugar, i aquesta semblava la més creïble. Si repassem la història, i si algú algun dia doncs es mira documents i hemeroteques i repassa entrevistes a ràdios i televisions i confronta comunicats d'una banda i de l'altra, es veurà que la decisió política, malgrat que es va argumentar amb això, era una decisió, la decisió de tancament, malgrat que es va argumentar amb qüestions econòmiques, va ser una decisió política al final per la pressió social que en aquells moments el Comitè Antinuclear de l'Ametlla de Mar, amb tot el poble de la Cala darrere, va aconseguir projectar al conjunt de la societat catalana i de l'estat espanyol.
Rectificarà si recordo malament. Dos memòries sempre van millor que una, però crec que aquell 30 de maig se van tocar les campanes del campanar al poble.
Se van tocar les campanes, van sortir cotxes al carrer amb banderes i
banderes de qualsevol tipus, fins i tot en recordo de republicanes.
Sí, és veritat. I al moll van pintar amb lletres molt grosses, que van estar força mesos. Crec que hem tancat bandellos. Hem tancat bandellos. Unes imatges que van donar la volta a Europa.
Tots aquests esdeveniments van tenir les seves conseqüències polítiques a nivell local. Tot i que recordem com va sorgir el moviment antinuclear, aquest moviment civil, molts dels que encapçalàveu a l'inici vau deixar clar que el que us movia no eren cap interès polític, però al final una part d'aquells membres del comitè antinuclear vau acabar formant una candidatura política que sota el paraigües dels Verds us vau presentar a les eleccions municipals del maig de 1991. Què us va motivar a presentar-vos?
Bé, la primera observació és que ho van fer sota el paraigües dels Verds. No,
és a dir, que la intenció inicial no,
no
ho era.
No de Convergència, no d'Unió, no d'Iniciativa, no del PP, no dels socialistes, no d'Esquerra, i no de cap altre partit més o menys conegut que hi hagués, sinó dels Verds. Per tant, això et reafirmaria que la necessitat d'estar present dins de l'Ajuntament en aquells moments crítics i difícils no era una decisió política, és a dir, no anàvem a fer carrera política, sinó que volíem tindre una representació dins per accedir a la informació. El temps ens ha donat la raó. El temps ens va donar la raó perquè hi havia males pràctiques que si el comitè antinuclear no hagués estat dins no les hauríem sabut mai. Una d'elles, el famós acord de que en aquell temps, ara jo ja no sé quan és, però en aquell temps els 25 milions de pessetes anuals que arribaven de la central nuclear a l'Ajuntament de l'Ametlla eren uns diners que es va decidir que no es tocarien.
I 63 milions.
63 anuals, Déu-n'hi-do. Que no es tocarien. A més, com tu dius, va haver un referèndum que també es va guanyar per un
65%.
Un 65%, doncs, són dades ja de fa molt de temps. Per tant, si el comitè antinuclear considerava que no s'havien de tocar aquells diners per a res que fos o per a res que no fos la pròpia lluita antinuclear, i això ho va referendar un 65% de la població amb una consulta, per què es toquen aquests diners i es destinen a tapar un forat al carrer o a canviar una bombeta de llum fosa? No. A veure, el que s'hauria hagut de fer en aquells moments és formar part de l'acusació que el famós advocat Marc Viader portava contra els propietaris de l'accident i contra, crec, una part del Consell de Seguretat Nuclear. Era una acció popular. Hauríem pogut reforçar-la, ens hi hauríem pogut posar al costat. Amb aquests 63 milions de pessetes hi haurien hagut molts més mitjans. Hauríem pogut demanar dictaments a experts independents i probablement si haguéssim guanyat, la indemnització hauria sigut, la indemnització que hauríem demanat hauria sigut molt més gran que aquests 63 milions. I si haguéssim perdut, no hauríem perdut res, perquè són 63 milions que ens els donava la central nuclear.
Després en parlarem d'aquesta querella que es va interposar, de la manera com es va traure, però sí que quan us presenteu a les eleccions i formaves part d'aquella candidatura, com a número 2, potser,
número 2,
que hi va encapçalar l'Eloi Nulla, guanyeu un regidor a les eleccions i del resultat surt un pacte que molts van considerar que era contra natura amb Partit Popular i Partit dels Socialistes de Catalunya, que fa fora Convergència i Unió del govern.
Uh-huh. És així, és així. Vam considerar que havia d'haver un vot de càstig contra Convergència i Unió per la seva actitud en aquells moments, i parlo en aquells moments, per la seva actitud en aquells moments de cara a la visió i a l'opinió que tenia sobre Vandellòs-ho. L'opinió de Convergència com a partit polític era que la idea de que es podia reobrir Vandellòs-ho amb garanties una vegada fetes les reparacions, doncs ells la manifestaven des de dalt.
Però ja s'havia tancat la central en aquell moment.
Sí, s'havia tancat. No sé si s'havia tancat.
Home, en principi es va trencar el 30 de maig del 90 i les eleccions són al maig del 91.
Va. Doncs llavors tot el procés va ser degut a això. És a dir, creiem que havia d'haver un vot de càstig cap a Convergència en aquests moments. Havia d'haver un vot de càstig perquè jo no sé si alguna vegada sortirà a la llum pública. No seré jo qui ho tregui, però va haver moments molt difícils, van haver converses cara a cara i per telèfon sobre decisions molt importants en tota la lluita antinuclear, a on hi havia moments en què ens trobàvem radicalment oposats als interessos del poble, a l'equip de govern d'aquell moment, suposo que pressionats per dalt. La millor prova de que nosaltres no teníem res contra Convergència i Unió en aquell moment és que poc després d'haver pactat un govern municipal nou envers socialistes i Partit Popular, quan el Partit Popular va fer ús d'aquests diners trencant el pacte de no usar-los que no fos res més que anar contra les centrals nuclears i mirar de reforçar la querella i totes aquestes històries, nosaltres, tal com vam fer alcalde, en aquest cas era Joan Font, doncs el vam desfer d'alcalde. Perquè som antinuclears. O sigui, no érem ni socialistes, ni érem convergents, ni érem comunistes, ni érem d'Esquerra Republicana, i si molt m'apureu, no érem ni verds. És que en aquell partit en aquell moment era el partit que ens podia donar una cobertura lliure de tota sospita de voler fer carrera política, almenys per la meva part. Com s'ha demostrat, vull dir, quan vaig agafar una opció política en el seu moment no va ser mai aquesta. Doncs jo crec que va quedar demostrat que estàvem a l'Ajuntament per exercir un control sobre tot el que es feia en tema antinuclear, perquè si un poble és antinuclear, este tema ha d'estar present en la gestió municipal dia a dia. No podem dir s'ha tancat Vandellòs, hem sortit molt a la tele, som molt guapos, que bé ho hem fet, i a l'endemà deixar que les coses siguin igual. És a dir, nosaltres volíem que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'impliqués en el pla, en la redacció dels plans d'emergència nuclear, que hi hagués una presència important nostra al Penta, que poguéssim nosaltres decidir a partir de la societat civil, que decidir què és el que realment entendríem que és un pla d'emergència nuclear real, efectiu, que es pogués donar a terme, quan costaria este pla, qui el pagaria, com es pagaria, i si arribàvem a la conclusió de que aquell pla no era viable i no es podia pagar i no hi havia infraestructures, començar a tancar centrals nuclears que no enganyessin a la gent. Esta era la política que portàvem naltros i cap altra. I totes les nostres actuacions dins de l'Ajuntament mentre vam estar van anar encaminades en que se salvaguardés per damunt de tot l'espírit clarament antinuclear del poble de la Cala.
Aquella època encara es recorda, però, com una de les més convulses i amb més tensió de la recent història política del poble.
Per desgràcia vam passar d'un poble unit com mai a un poble desunit com mai.
Vostès tenen un regidor, primer pacten amb Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit Popular, després donen suport a una moció de censura de Convergència i Unió, i al llarg d'aquests 4 anys arriba una divisió pel fet de que a les pròximes eleccions municipals els membres que havien format la candidatura dels Verds es disgreguen, agafen diferents opcions polítiques. Jo no sé si seria conseqüència o no de que el representant dels Verds a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar votés a favor de retirar la querella contra Infrensa en el seu moment. Cal recordar que només el regidor del partit, un regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya va mantenir el seu vot favorable o desfavorable a la retirada de la querella.
Exacte, no hi ha res més a dir, és això, és a dir, nosaltres posem una persona dins l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb tota la confiança de que serà la nostra veu i serà els nostres ulls i les nostres orelles com a comitè antinuclear per controlar que es faci una política antinuclear en tots els àmbits del poble, en què miréssim de fer costat a Marc Viader i a la Acció Popular, en què la querella contra l'empresa propietària Vandellòs-1 tiri endavant amb tots els recursos econòmics que suposen 63 milions de pessetes, és a dir, amb 63 milions de pessetes se poden contractar uns quants advocats i molt bons. Contràriament a això, es va fer el que no volíem ningú al poble. La pregunta, hem de ser honestos, la pregunta és a canvi de què? Per què? I com que va ser una mala actuació des del punt de vista moral i va ser trair els motius pels quals havien fet l'esforç de posar una persona dins.
És a dir, vostè m'està dient que el regidor en aquell moment, Eloi Nolla,
va deixar el camí, no sé per què, va deixar el camí que tots junts havíem començat a fer i que en un moment de tot el procés de la lluita antinuclear, tota la gent que formàvem el comitè antinuclear i jo el primer vam decidir dipositar en ell la confiança perquè fos número 1, perquè sabíem que més enllà d'un regidor era difícil treure-ho, però que un regidor el trauríem. Llavors podia haver sigut jo, podia haver sigut un altre, i vam decidir que fos ell, tots, d'una manera consensuada, d'una manera amistosa. Llavors, si tu diposites tota la confiança del grup en una persona i aquesta confiança és palpable durant un temps, però a partir de cert temps això es traeix, li has de preguntar a aquesta persona per què. I, evidentment, no es va poder tornar a reproduir aquella unitat que hi havia, i en aquells moments era legítim que qualsevol persona de les que havia estat al comitè antinuclear de l'Ametlla de Mar lluitant per tot allò que es va aconseguir, era legítim decidir si plegava, alguns van plegar, o decidir si es continuava aquella lluita des d'una altra posició. En el meu cas, ja saps que la meva decisió va ser fer-ho des d'Esquerra Republicana, però una vegada més vaig demostrar que la meva intenció no era fer carrera política a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. perquè no em vaig col·locar de número 1, vaig col·locar precisament de número 11 tancant la llista.
No queda clar si només va ser el regidor qui va estar a favor de retirar la querella o si això va crear una divisió dins del comitè antinuclear o dins dels Verds.
No, el comitè antinuclear d'Ametlla en ple tenia clar que volia i ho va tindre clar sempre mentre va existir. I el comitè antinuclear se va dissoldre, va desaparèixer, va perdre tota la força moral que hauria pogut continuar tenint a partir de que s'esfumen totes les possibilitats, tant de l'acusació popular de Marc Viader, que no va progressar en un resultat positiu, com de la querella d'aquí, de l'Ametlla de Mar, que és allí on realment hauríem pogut nosaltres fer molta força. Perquè l'acusació particular, les acusacions particular, les accions populars van per un costat, però l'acusació i la querella que pot fer un ajuntament en representació de tota la seva població, si haguéssim tingut uns bons gestors polítics, si els haguéssim tingut, no s'hauria personat només l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar hauria buscat còmplices, hauria buscat que s'hi sumés el Perelló, que s'hi sumés l'Ampolla, que s'hi sumés Rasquera, que s'hi sumés Tivissa. I aquesta era la feina a fer. I esta és la feina que volíem fer. Però no vam poder continuar perquè moralment... amb aquesta votació que es va fer vam quedar moralment destrossats i vam pensar que havíem fet una gran feina, que hi havíem dedicat molt d'esforç personal i que no preteníem rebre ni havíem rebut ni pretendíem rebre cap altra compensació que la compensació de la satisfacció d'haver-ho tancat i d'haver aconseguit durant un temps un poble tan unit com difícilment crec que s'hagi vist abans.
Per tant, estem parlant de que dos decisions polítiques, per una banda la d'utilitzar uns diners que s'havia decidit que no es tocarien,
exacte,
i per l'altra la retirada del suport a una querella, van influir moltíssim en un camí fet per la societat inicialment.
Exacte. Van influir i van influir, però van influir també en les persones que tenien el pes en aquell moment, el pes de suportar tota aquesta pressió. És a dir, a veure, si tu a la vida decidixes assumir una responsabilitat i aquesta responsabilitat te l'està donant 4.000, 5.000 persones darrere, és que moralment no pots deixar aquesta gent a l'estacada, no la pots deixar, com sigui, amb problemes personals, amb problemes de feina, traient les hores d'allí en sigui, has de ser fidel en això. La força d'aquesta fidelitat, tan clara per alguns, encara avui en dia jo no entenc com va acabar no sent prou clara per uns altres, i això és tot. I a partir d'aquí, quan es trenca aquesta confiança, es trenca el comitè antinuclear.
25 anys després, Joan Callau, va valer la pena tot allò?
Doncs ara és el moment de tornar a la pregunta aquella que havíem deixat per al
final. No, encara no.
Doncs, si només he de respondre així, això, clar, si no ara tindríem Vandellòs-ho, tindríem una cafetera vella funcionant, com que les que funcionen aparentment, sense cap incidència, funcionen en un estat, marca Espanya, que cada dia està més desprestigiat en tots els sentits, i veient que a Fukushima, que són japonesos, i és la tecnologia punta, va passar el que va passar, que no passaria aquí si passés una altra vegada un accident nuclear, no? repetiríem la història.
25 anys, aquella central Vandellòs 1 que es va començar a construir l'any 1967, propietat de Hispano-Francesa d'Energia S.A. i França, va funcionar 17 anys. N'hi ha unes quantes de centrals nuclears que ja en porten més d'aquestes. El debat sobre la vida útil i ampliar les vides de les centrals continua estant vigent.
El debat continua estant vigent perquè és un debat que els responsables polítics el volen eludir, i aquella gent de la societat civil que té el pes moral, sent el pes moral d'explicar la seva visió a la població, doncs hi diu la contrària. A veure, us puc fer una comparació molt breu. Tu imagina't que et compres un cotxe nou i li fas un ús que preveus, doncs, que tindràs durant 10 anys pels quilòmetres que fas, per les condicions en què conduïxes aquell cotxe i tal, preveus que aquell cotxe et pot durar 10 anys bé, que a partir d'aquells 10 anys tot seran xapusses. Si tu decidixes fer xapussa per anar més enllà d'aquells 10 anys, conduiràs una xapussa. Ja no conduiràs un cotxe amb les plenes garanties. Però és que si la xapussa et falla, ne tornaràs a fer una altra. I al final ens trobarem en que un cotxe que t'havia de durar 10 anys ne porta 20, i d'estos 20 la meitat no era ja un cotxe, era una xapussa. En perill de mort a la carretera, en perill de quedar-te penjat, en perill d'un accident, en perill de que no et freni, en perill de que et rebenti el motor, mil coses, perquè hi ha un desgast. Bé, les centrals nuclears, amb els seus dissenys, tenen una vida estimada si no passa res. Aquesta vida estimada, quan els terminis es compleixen, és la que hi ha, hi ha d'haver un tancament. Per què no hi ha un tancament? Primera, perquè entrem a la fase de sobreexplotació, és a dir, s'ha explotat econòmicament la inversió, i quan hem arribat al final, si aconseguim que ens deixin uns anys més, tot això que ens trobarem. Però és que ells sobreexploten, però no sobreprotegeixen. És a dir, al cotxe li volen treure més dels 10 anys que hem dit, però és que no canvien motors, no van posant parxes, amb el perill que això suposa. I després hi ha una altra cosa. L'energia nuclear, abans ho he dit i ho torno a repetir, que quedi clar i que la gent no tingui por d'argumentar això perquè és veritat, i si no, que demostrin el contrari. Que sigui que sigui, que vingui, i que em demostri a mi, Joan Callau, que estic enganyant. La central nuclear té un munt de costos amagats. Si tu obres una botiga i aquesta botiga té uns requisits que has de complir, te'ls fan complir. I si a la nit fas 10 de calaix i te'n queda un per a tu de benefici, és teu. Però tu has complit amb tot. Aquesta gent, si en fa 10 de calaix i li en queda un, l'un és per a ell. Però d'aquell un hi ha una part important, que són les carreteres, que són les ambulàncies, que són les medicines, que són suposats especialistes en radiacions, etc, que les ha de pagar la societat, el ciutadà, no ells. És a dir, si ells tenen la indústria i ells estan produint el perill, per què ho hem de pagar nosaltres? Això és un cost amagat, i gràcies a això poden continuar. Si ells haguessin de fer carreteres, si ells haguessin de mantindre... saps que tenim el cap a la vella, bonic i remodelat no fa molt, doncs hauríem de tindre al costat o a l'altra part del poble un altre cap amb gent professional allí les 24 hores, perquè un accident nuclear pot passar en qualsevol moment. Clar, això és una ruïna, però és una ruïna per què? Pels ciutadans, perquè ho hauríem de pagar els ciutadans. No, ho ha de pagar la central nuclear, perquè és la que està generant este perill.
Fa molt pocs anys, i ja estem en el tram final del programa, es va fer, bueno, va estar a esperar sentència, el judici contra els responsables de l'empresa i del Consejo de Seguridad Nuclear, que finalment van haver d'afrontar afrontar que el jutge decidís tirar endavant el tema d'aquest accident. Van sortir absolts. La central la tenim fins l'any 2028 en el nivell 2, si no recordo malament, se va acabar el nivell 2 al 2003, està el 2028 en període de latència, per tant, 25 anys després, ara sí, què han guanyat o si han perdut, què han perdut el poble de la Cala des d'aquell 19 d'octubre de 1989?
Jo m'agradaria més contestar en general, no només el poble de Cala, perquè és que la idea de que si passa algo Vandellòs seran els caleros que ho patiran, no, ho patirà tothom. Evidentment, nosaltres per proximitat ho patiríem més, d'una manera més severa, no? Però per desgràcia és una cosa que no es pot localitzar en un territori molt concret i d'aquí, del Coll de Balaguer no passarà. Per desgràcia no és així, tant de bo fos així. A veure, jo crec que l'única cosa que vam guanyar és tancar Vandellòs. Què és el que no hem guanyat? Aquesta és la pregunta que jo em faig. Què és el que no hem guanyat? Doncs mira, nosaltres vam proposar o vam tornar a encendre o animar la idea de que havia d'haver un abandonament progressiu de l'energia nuclear perquè l'energia nuclear no era segura. I si es destapaven els costos amagats, alguns dels quals els he dit abans, se demostraria que l'energia nuclear era caríssima i que les inversions públiques, les inversions de l'Estat, no havien d'anar cap a aquest tipus d'energia, és a dir, posar carreteres, posar plans d'emergència com el Penta, que al final tampoc costen molts diners, però tampoc no serveixen per a res, és a dir, diners doblement llançats, sinó que s'havia d'apostar cap a un estudi de les energies renovables, totes les possibles, totes les que fossin possibles. I que aquells territoris, i aquesta és una altra de les modes que vam posar en aquell moment i que d'alguna manera ha prevalgut, que estàvem complint sobradament una quota, assumint una quota de territori de tantes i tantes centrals nuclears, de tanta concentració d'energia nuclear, són les que més incentius havien de rebre per a instal·lació d'empreses que poguessin investigar i desenvolupar energies renovables. Aquest panorama, si s'hagués produït, hauria canviat radicalment l'estatus laboral de bona part de la gent de l'Ametlla i probablement l'atur a l'Ametlla avui en dia no existiria. Perquè si es posen les condicions perquè determinades empreses vinguin aquí, i a més són empreses que van en el nostre tarannà antinuclear, i són empreses que ajudarien a investigar sobre energia solar, energia eòlica, etc, etc, doncs aquestes empreses, a més d'estar més a prop del nostre sentiment antinuclear, també serien empreses que ocuparien gent. Gent formada, gent no tan formada, però en definitiva a molta gent. Aquesta és una altra de les coses que vam perdre. Vam perdre també, o no vam guanyar, allò que defensàvem. Defensàvem un model de poble basat en un turisme de qualitat. Sí, el turisme que fa 30 anys venia aquí a l'Ametlla, venia a l'Ametlla pel que trobava a l'Ametlla. L'Ametlla, jo no vull dir que fos un paradís, però per molta gent era paradisiac.
Lo més paregut.
25 anys després, aquest turisme de qualitat s'ha perdut. S'ha acabat, no existeix. Hem perdut això. Els espais naturals més aviat han tendit a la degradació que no a la conservació, malgrat que puntualment se facin algunes actuacions que jo a vegades em pregunto si són reals o són polítiques d'aparador, de dir, mira, s'ha fet això, s'ha fet allò. Espero que siguin reals. Vull creure que són reals. però quan un actua sobre el territori, sobre el medi ambient, sobre el paisatge, ha d'actuar globalment, no ha d'actuar sobre 100 metres o sobre un quilòmetre, ha d'actuar globalment. Llavors m'ho creuré. Hem perdut que defensàvem un poble basat en la pesca. Una pesca de qualitat. Sempre se n'ha parlat del peix de l'ametlla, tota la vida. Pregunteu als pescadors, jo no sóc pescador, però visc al poble i tinc entès que això també s'està acabant. Per tant, el model de poble que volíem l'hem perdut. Hem perdut impulsar des de la societat civil de l'Ametlla de Mar, que era tan petita però que ha fet tant de soroll, hem perdut poder impulsar les diferents forces polítiques presents al Parlament de Catalunya lleis que promoguessin les energies renovables i que ara les haurien blindat dels atacs que estan rebent per part del govern del Partit Popular. És a dir, les energies renovables han passat de ser una esperança a ser uns terroristes perseguits pel govern del PP. Així de clar. I hem perdut, finalment, una cosa important que potser no és tan etèria com les altres dos raons que acabo de dir, una cosa que és més palpable. Jo he defensat en moltes ocasions i vaig enviar una proposta redactada a cadascun, a tots i cadascun dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, demanant que aquelles indústries perilloses, les conseqüències de les quals depassessin l'àmbit estricte d'allí, del municipi, on estiguessin posades, com seria el cas d'una central nuclear o com seria el cas d'una tèrmica, que no només la llicència de posar aquella indústria perillosa allí havia de ser potestat de l'Ajuntament del poble on se posava, sinó que havia de ser potestat del territori i havien d'intervindre els ajuntaments del territori que quedaven afectats per això. De tal manera que si tu em dius posem una central nuclear al Perelló, no perquè el Perelló digui que sí, l'Ametlla no pot dir que no o l'Ampolla no pot dir que no. Poso uns exemples pràctics perquè tots ens entenguem. És a dir, que aquestes indústries perilloses no poguessin comprar un alcalde, ja, diguem-ho així, sinó que haguessin de comprar molts més alcaldes.
Haguessin
de comprar 10, amb la qual seria més perillós, perquè sempre hi ha societats més avançades i més guerreres i societats més conformistes. Probablement en tema nuclear, si no han canviat les coses, nosaltres continuem sent antinuclears. I per això, com que aquesta llei no s'ha fet, per això ara no vols caldo dos tasses, ens ha fotut una tèrmica. Ara no només tenim radioactivitat quan la hi hagi, sinó que tenim fums. Bé, jo tot això, permeteu-me que em rigui, però és que ho veig tan esperpèntic, tan... És a dir, què és que se li escapa al ciutadà? Si el ciutadà és el que dona el poder polític al qui ocupa després els llocs de representativitat, com és que el ciutadà no pot ser capaç de censurar, de controlar totes aquestes incoherències? És a dir, tu creus honestament que si ens posen una indústria perillosa a l'Ametlla, no ha de poder opinar el Perelló o l'Ampolla Rasquera? O si la posen a l'Ampolla, no hem de poder opinar els Caleros? O és que la radioactivitat allí on posa terme municipal de l'Ametlla s'aturarà i no passarà?
Joan Callau, portaveu del Comitè Antinuclear de l'Ametlla de Mar en el seu moment, moltes gràcies per haver participat d'aquesta roda d'entrevistes i d'haver-nos donat la teva opinió, les teves reflexions i els teus records d'aquells fets que compleixen 25 anys, aquell 19 d'octubre de 1989. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per haver fet aquest recull històric que jo crec que és necessari, més per fer recordar la gent, per fer-la reflexionar. A mi m'agradaria que tots reflexionéssim una mica dels moments aquells intensos que vam viure tots units i que en els reptes que el nostre poble tingui d'ara en endavant i sempre siguem capaços tots d'estar tan units.
Moltes gràcies. La Cala RTV us ofereix, amb motiu del 25è aniversari de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1, una sèrie d'entrevistes en profunditat als protagonistes d'aquell període de convulsió social i de mobilitzacions antinuclears. De dilluns a divendres, a les 8 de la tarda i les 11 de la nit, recordarem els fets i reflexionarem sobre les seves conseqüències.
A mi em van vindre a buscar bastanta gent a que marxés del poble, no? Que marxéssim, no? Jo vaig dir que jo no marxo del poble. I si he de marxar, he de ser l'últim, això ho tinc clar jo.
A veure, amb el comitè anàvem a remolc del que la gent mos deia. De vegades em pregunten... va ser molt difícil mobilitzar la gent, no? Al contrari, sí... la gent es mobilitzava sola.
Sortia un senyor de la nuclear amb una bata blanca dient que, sisplau, deixéssim de tirar aigua, que ens oblidéssim del foc, que el foc no era important, que ens traslladéssim a baix als soterranis a traure aigua i que, literalment, el reactor se nos va.
Recordeu on éreu el 19 d'octubre de 1989 a les 10 de la nit? El 25è aniversari de l'accident a la central nuclear Vandellòs 1 a la Cala RTV.